d'Identitats, un podcast per conèixer les Terres de l'Ebre a través de la seua gent. Nom:
Avelina Cabrera.
Edat:
70 anys.
Professió:
jubilada.
Per què l'hem convidat al nostre programa?
Avelina Cabrera, ara jubilada, és història viva de l'Ampolla. Tota una vida dedicada als llibres i al paper detrás del taulell de la llibreria familiar. Un negoci que arrencava el 1967 i que ella va continuar. Amb Avelina parlarem de vida, d'anècdotes i dolors, com el del paper que ella recordarà sempre. Benvinguda, Avelina.
Ben trobada, gràcies.
Ara mateix, abans de començar l'entrevista, escoltàvem a Sara Brinkman, One Night in Eden. M'agradaria moltíssim, perquè això té molt a veure en tu, Avelina. Què representa per a tu aquesta cantant?
Moltíssim té a veure en mi. Resulta que va ser una etapa de la meva vida en què jo estava malalta i escoltar la música d'ella me feia ressorgir com si fos un ave fènix, i em transportava, i em donava aquella energia que necessitava en aquell moment.
Una energia que tu has anat agafant i buscant en moments complicats de la teva existència, però sense deixar mai d'estar detrás del taulell de la llibreria.
És veritat. Jo estava de baixa, però jo, després del quart o cinquè dia del procés que portava de quimio, jo em pintava, em posava el mocador al cap i cap a la feina. Evidentment no estava detrás del taulell perquè no podia, però m'assentava allà en una cadira i saludava a tots els clients que venien i disfrutava de la feina.
Fem una miqueta d'història, anem una miqueta cap atrás. Quan comença aquesta aventura?
Aquesta aventura comença l'any 1936. Moniaio repartia diaris que en aquells moments només estava La Vanguardia i El Mundo Deportivo, i llavors el dilluns, que no hi havia premsa, s'editava La Hoja del Lunes. Ell baixava de les casetes de camp que estaven refugiats per les bombes, baixava al poble a vendre els diaris. Els portava en uns campaments que hi havia de soldats, on hi havia els seus comandaments i tot, i ho portava allí. I llavors, a partir de l'any 67, ja va ser ma mare qui va obrir el negoci en un solar que vam comprar. Van edificar-lo una mica, la teulada d'Uralita, que ara seria impensable. Van obrir una finestra i a través de la finestra venien la premsa, que en aquells moments ja vam començar a lo grande, entre cometes, me refereixo a tindre premsa estrangera d'un munt de nacions, premsa nacional, i veníem a la finestra.
El pensament este d'apostar per la premsa estrangera, estem parlant del 67, dels anys 60. Aquesta visió, d'on ve?
D'on ve? Ma mare. Vull dir, era molt, molt emprenedora. I clar, hi havia un càmping a prop, hi havia molt de turisme, i entre ella i mon iaio van dir: res, això, em deixa que mon pare a la temporada a França, pobre, a treballar, tot per a la causa, guanyar diners, feia la temporada allà, després no va perdre mai cap treball dels que hi havia al poble, ja sigui l'arròs, ja sigui a la nuclear, a pescar.
I tot ho invertia en el negoci.
I tot anava allí. I fins que va tirar avant el negoci. I ma mare pues, tenia un cap molt, molt clar. I va dir que la cosa havia... Un iaio li va dir, diu: Avelina, diu, trobo que mos hauríem de posar un quiosco. Diu: ui, pare, per què? Diu: perquè jo vaig allí del Cartero i veig que hi ha un munt d'estrangers i un munt de postals, i un munt de postals. Diu: i això vol dir que hi ha turisme al poble. I evidentment, ma mare va anar a parlar als distribuïdors de premsa i tot, i sí, sí, teníem premsa, bueno, avui impensable, que potser ni a la Rambla a Barcelona trobes els diaris en els idiomes que teníem llavors en aquells temps.
I ara sí, anem a explicar-nos l'anècdota i el moment en què Avelina tu, després d'agafar el negoci que ta mare et va preguntar si l'agafaries o no perquè ella es volia jubilar i tu vas decidir que sí, però ara t'has jubilat tu, com se dona este pas de dir baixo la reixa?
No us diria el que em volia i tot, però ningú mai me va fer una contraoferta. I un dia estava jo pensant, dic, jo, perquè jo sempre dia que el negoci el portaria fins als 70 anys mentre me trobes bé. No tenia ningú que em digués fes-te cap aquí ni fes-te cap allà. I vaig dir, pues jo treballaré fins als 70 anys. Un negoci que m'encantava, m'agradava, i el feia a gust. I fins que vaig dir, bueno, dic, i als 70 anys jo viuré. Estaré bé per a jubilar-me i disfrutar una mica de la vida. Tinc un netet aquí baix que apenes l'he pogut disfrutar, el meu fill. I vaig decidir, però en hores, vaig dir, s'ha acabat, he arribat fins aquí, i vaig a dir-ho a ma mare i a ma germana. Vaig i els he dit. Ma mare en aquell moment se va quedar potser 30 segons sense respirar, no sé, que no ho vaig comptar, però es va quedar així en blanc, pega una respirada cap a dins, i en allò es para, diu, saps què et dic, fill meu, que el millor que fas. I ma germana també, per suposat, me va donar l'aprovació, i vaig decidir, penjo la tarda els cartells, però és que el bo del cas és que el primer crio que va sentir-me parlar de jubilació, només sento que em diu al taulell, sí, home, i ara nosaltres què farem? Els xiquets se comencen a donar que jo els hi ven cromos i disfrutaven ells dels cartells que hi havia de liquidació per jubilació. I la veïna em diu, doncs no els has sentit al migdia quan s'han parat, han començat. Sí, home, a nosaltres mos farà uns desgraciats. Què vol dir que es jubila? Una persona gran pot dir-te els teus sentiments, els pot sentir més o menys, però el crio és molt expressiu. I en la careta d'ells veus si diuen la veritat o t'enganyen. I les mostres dels crios plorava tots els dies. I hasta els vaig dir, no patiguéssiu, que l'última setmana jo us faré una xocolatada. I sí, quan van sortir tots del col·le, vaig fer una xocolatada al carrer per a tots. I hasta aquí. Ah, i llavors, al cap de 15 dies d'haver decidit que em jubilava, me va sortir la noia que la porta ara, que és un solet, encantadora, bon tracte en la gent i té moltes ganes de treballar, i veig que ho porta divinament. Només el descans, que la deixo en bones mans, això ja és una part molt important, perquè jo això em feia molta temor. Però ho ha portat de meravella, jo la vaig ajudar, i quan portava una hora allà, dic, aquí no, jo no li faig falta, ni aquesta xiqueta i la seva família, i la seva noviet, i això, dic, això se ho ventilaran, dic, no, no cal estar aquí, no he de fer res jo. I sí, una meravella ho ha portat.
Després també una altra cosa, tota la vida a la llibreria, esta llibreria t'ha vist de tots els colors, no?
Sí, de moltes maneres, trista, contenta, han passat èpoques que no són tan bones. Durant la pandèmia jo obria pels matins, podia estar oberta tot el dia.
Perquè tenies premsa.
Sí, només obria pels matins i a la tarda em solidaritzava amb la gent i em quedava a casa. Però les hem vist de tots colors, sí, sí, sí. La crisi també de la premsa, perquè és evident que avui en dia la premsa pues, no es llig tant, però queda un grup de persones que encara són
de lectores de paper,
cada dia i tocar el paper. Els llibres, quan van sortir els e-books, van pegar un baixó. Però, sortosament, després, els que eren lectors de paper veien que allò de l'e-book no disfrutaven. I tornen al paper, i aquell goig que quan entraven la gent em feia, oh, quina oloreta de paper, quina oloreta de llibres. Pues això és més gratificant que res. Ho he fet molt a gust.
Companys teus de vida, podem dir que és el llibre i el diari.
Sí.
Què és per a tu un llibre i un diari?
Un llibre és una història que pot començar bé i acabar malament, o una història dins d'una altra història, és una vida que potser tu et veus reflectit allí o fas, oi, mira, doncs, parla d'este país, parla de sentiments, i el diari doncs, és una informació diària, que ja ho diu ell, el seu nom. N'he vist néixer molts i n'he vist desaparèixer també.
Quin és el diari que ha desaparegut i més tan tristit?
Pues, parlo d'anys, que potser a joventut que este diari no l'han conegut. Un que es deia el diari de Barcelona, i un altre que es deia el Correo Català. Llavors hi havia dos vespertins, que era el Teleexpress i el Noticiero, i l'únic que potser ara, l'Avui com Avui, que era diari, doncs ara és el Punt Avui. Sí. Una llàstima que d'estos dos diaris hagin tingut que fusionar per a fer-ne un. Però pel demés, doncs, tots els altres que han anat, que han nascut després, doncs, s'han anat venent.
Avelina, a tu has arribat a veure la llibertat periodística plasmada als diaris? Perquè avui en dia tots els diaris se mouen per línies editorials, sí, molt marcades.
Sí.
Tu has arribat a veure certa independència a l'hora d'explicar algo que passava?
Pues jo trobo que al 100% no hi està, perquè cada escriptor, cada periodista té la seva vessant. I llavors pues, té tendència a una cosa o l'altra. Neutral, neutral, pot haver algun, però cada un l'explica a la seva manera. Hi ha persona que es compra dos diaris per a contrastar la notícia.
Sí, sempre ho han recomanat.
I jo me'n recordo, ara que dius això, de fa molts anys, quan teníem els diaris bascos i els teníem fora al carrer, encara estava el Pueblo de Madrid, i també teníem Egin.
Esta era Berchale total, no?
Total. I venia la Guàrdia Civil, no entraven a dir-me res, però venien, se posaven fora l'expositor i contaven quants n'hi havia, per veure si en venia algun o no en venia. Tenia algun client, però jo a mi m'endalaria i me'n cuidaré molt i prou de dir qui és el meu client. Això sí que ho he viscut.
Veus? Quina passada. Després també una altra cosa que comentàvem abans d'entrar pròpiament en l'entrevista, però que mai quedat, és en l'olor del paper.
Sí.
L'olor del paper, que suposo que t'acompanyarà fins als últims dies.
Sí, sí, sí. Ara, aquesta xiqueta, quan... Ara, alguna vegada vaig allí a la llibreria per si necessita alguna cosa, que jo li he dit, el meu telèfon no el tens, però crida'm si em necessites. I estava fent un paquet de devolució. Jo dic, me'ls deixes tocar? I ella se me queda mirant i se'n riu. Diu, perquè ho enllorava, fer un paquet de diaris, ho enlloro, i em vaig acotxar i vaig olorar els diaris per a recordar aquella cosa tan, tan bonica que per a mi representava.
Avelina, un plaer haver-te conegut. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per fer-ho possible. Moltes gràcies.
Identitats, un podcast per conèixer les Terres de l'Ebre a través de la seua gent.